El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Tenim el Pau Canaleta, l'analista polític. Pau, bon dia. Escolta, primer de tot, perquè he llegit un tuit que has fet aquest matí, necessito que me l'expliquis.
Sí.
El Pau Canaleta ha dit, si es llegeixen bé els resultats, es veu clar que la cosa no anirà com tothom pensa?
Sí.
Què vols dir?
Bueno, no, vull dir que hi ha moltes més opcions i que a vegades no necessàriament s'han de reproduir el que ha passat a l'anterior legislatura, bàsicament perquè els resultats són molt més oberts.
Per tant, anar més enllà d'aquest acord a Esquerra-Junts per Catalunya?
Sí, jo crec que hi ha moltes més opcions i veurem com acaba, però és possible, doncs, això, que hi hagi moltes altres opcions i que, per tant, no tot està tancat ni molt menys.
I això, per exemple, parlàvem amb Juli Fernández, diputat d'Esquerra, fa una estona, i ell obria clarament la porta a aquest acord ampli amb Junts per Catalunya, amb la CUP i amb els comuns.
Exacte. Jo crec que aquesta serà el primer pas i que, per tant, s'intentarà fer aquest acord ampli, però després n'hi ha altres. És a dir, tenim un escenari en què és possible un govern independentista repetint el que ja hi havia fins ara amb el suport de la CUP. Hi ha opció d'un govern d'esquerra, també, molt difícil, però també hi ha l'opció no només d'un govern ampli, sinó també fins i tot d'un govern en minoria, que pugui tenir acords diversos al llarg de la legislatura. Per tant, és un escenari en què poques vegades ens hi hem trobat que hi hagi tantes possibilitats d'acords.
I en algunes d'aquestes opcions, el PSC i Salvador Illa podria ser president de la Generalitat?
És complicat, és molt complicat, perquè el fet de que l'independentisme tingui majoria dificulta molt, i més després del compromís d'Esquerra. Ara, altra cosa és que el PSC pugui tenir un paper molt important, segurament sense la presidència, però bueno, veurem.
Uh-huh. Com valores els resultats, per exemple, de la CUP, també aquest creixement dels anticapitalistes?
Bé, jo crec que la CUP, una cosa que ha fet bé i que ho fa des de fa molt de temps, és tenir un vot molt fidel, i segurament, juntament amb el PSC, són els únics que han sabut aguantar aquesta baixada tan forta de la participació, no? I, per tant, el que ens està dient la CUP és que el seu electorat és com una roca en què, més enllà de les situacions, aguanta i, tinguent en compte doncs, l'augment o la baixada de la participació, el resultat és un o altre, però el que té mèrit és mantenir la fidelitat i mantenir uns vots forts i que, a més, encara hagin pogut rascar alguna cosa més.
Uh-huh. Clar, en tot aquest context, en l'àmbit independentista, Esquerra ha superat a Junts per Catalunya. És un fet rellevant perquè fins ara les enquestes ho deien però no acabava passant, no? Quina importància li dones a aquest fet?
Bé, jo crec que és molt important per Esquerra Republicana, però també és cert que en la pugna aquesta dins del sobiranisme des de fa anys per veure qui ho lidera, aquests resultats tampoc acaben de deixar les coses gaire clares. Per tant, han superat per vots, per més vots dels que Junts per Catalunya va superar Esquerra el 2017, però també és cert que l'aparició del PDeCAT ha estat clau perquè es produïssin aquests resultats. Per tant, no és una victòria lo suficientment important o gran. Sí que és important en el sentit de que Esquerra, òbviament, tindrà la presidència, liderarà l'independentisme, però encara la força de Junts per Catalunya és prou forta.
La patacada de Ciutadans, esperable? Tant?
Sí, jo crec que ho deien totes les enquestes, que a mesura que anava evolucionant la campanya, aquestes coses, quan les enquestes hi auguren una baixada tan forta, és molt difícil que la inèrcia no acabi amplificant-la, no? I, per tant, si la campanya no acompanya, doncs també. I en aquest sentit, era evident que el vot del PSC tornava al PSC, era evident que una part dels votants que van apostar per Ciutadans se'n anaven a Vox, i el que hem vist també és que una part s'ha quedat a casa. Per tant, jo crec que no ha estat cap sorpresa la patacada de Ciutadans.
Ara m'apuntaves tu, Vox. Com analitzes l'entrada de Vox al Parlament de Catalunya i a nivell polític, quins canvis ens pot provocar?
Jo crec que l'entrada de Vox és esperable i fins i tot jo crec que normalitza el que hem vist a tota Europa. Aquí doncs, no teníem forces d'extrema dreta al Parlament, i és normal doncs, que hi siguin, perquè la societat catalana és complicada i diversa com qualsevol altra societat europea, i per tant bueno, ha emergit això en aquest context, aquests votants, i en el Parlament jo crec que poden intentar marcar doncs una mica el to del Parlament, agre, etc. No crec que ho puguin fer gaire més del que havia fet Ciutadans en el seu moment, i el que sí que incidirà serà en ficar el focus en temes concrets, com per exemple la immigració, etc, etc, que segurament fins ara no haurien tingut tant de pes en el debat polític.
Doncs, Pau, auguro que haurem de seguir parlant a mesura que vagi avançant tota la posició i la situació de tots els partits, també es vagi coneixent una mica com encaren les pròximes setmanes i també quins són aquests possibles pactes o aquests possibles acords que es van trebant. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, Pau.
Un plaer, com sempre.
Que vagi molt bé, una abraçada.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.